diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 19 d'octubre del 2023, el dia que ens visitarà aquí, a l'estudi de RAC1, en directe, Víctor Font, candidat a les últimes eleccions del Barça. Va ser el gran rival de Joan Laporta per la presidència i avui el tindrem aquí en directe per valorar el moment actual del club. Amb el cas Negreira i aquesta imputació de Laporta per suposat suborn al centre de l'actualitat, i també quan ens trobem a menys de 48 hores d'aquesta assemblea telemàtica de socis compromissaris amb uns números que el club presentarà aquest dissabte amb beneficis gràcies a les palanques, però que són una mica enganyosos, com us hem anat explicant amb diversos experts els últims dies aquí a RAC1. De la gestió de la Junta de Laporta i de la resta de l'actualitat del club en parlem de seguida amb Víctor Font aquí al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Tot plegat el dia en què el president del Barça, Joan Laporta, ha fet servir l'expressió madridisme sociològic per justificar la seva imputació per suborn al cas Negreira. Ha estat en una entrevista a Catalunya Ràdio que repassarem més tard en temps de tertúlia aquí al Tu diràs. I també avui s'han fet oficials tots els detalls de l'exclusiva que us vam avançar fa un mes aquí al Tu diràs. El Barça lluirà el logotip dels Rolling Stones en el clàssic del 28 d'octubre. Ja hem pogut veure per fi com serà aquesta samarreta exclusiva i única amb la llengua vermella mítica dels Stones, que aquest dilluns 23, es posa a la venda a través dels diferents canals del club. El primer equip masculí la portarà d'aquí a 9 dies, en el clàssic contra el Real Madrid a Montjuïc, i el primer equip femení, avui hem sabut que també la lluirà, en aquest cas el Johan Cruyff, a l'estadi Johan Cruyff, el 5 de novembre, en un partit de la Lliga F contra el Sevilla. Del clàssic masculí, però, compte, perquè tenim una novetat interessant. Laia Coll, hola, bona nit.
Bona nit, segons ha pogut saber RAC1, el Barça té previst recuperar el dinar de directives amb el Real Madrid abans del clàssic de la setmana que ve a Montjuïc. Així ho ha fet saber el Club Blanc, i tot i que encara no hi ha resposta oficial, s'espera que hi assisteixin amb normalitat. En els dos últims clàssics jugats a Barcelona, al març i a l'abril, el Barça no va organitzar la trobada pel posicionament del Real Madrid en el cas Negreira, ja que pocs dies abans el club havia anunciat que es personarien a la causa contra el Barça perquè se sentien perjudicats. Pel mateix motiu, Florentino Pérez tampoc va assistir a la llotja de l'estadi en cap d'aquests dos partits, ni en el clàssic de Lliga del març ni el de la Copa al mes d'abril.
La cortesia per davant de tot, sempre. Com a mínim aquí a Catalunya i al Barça. Mai no s'ha de perdre l'elegància. Ara ho comentarem a la tertúlia, avui amb els habituals del dijous, Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Un parell de coses més de l'actualitat esportiva abans de saludar Víctor Font. La UEFA ha comunicat avui que no jugarà cap més partit de les seves competicions en territori israelià fins a nou avís. I a més ha suspès ja definitivament el Bèlgica-Suècia de classificació per l'Eurocopa. Amb aquell resultat al descans d'empat a 1, el donen com a definitiu, aquest 1-1. Recordo que és l'enfrontament que es va suspendre perquè els jugadors suecs es van negar a disputar la segona part per la mort a trets de dos seguidors suecs al centre de Brussel·les per una persona que el dia següent va ser abatuda també per la policia belga. La UEFA també ha ajornat el Villarreal Maccabi Haifa d'Europa League. S'havia de jugar la setmana vinent, la setmana que veia Champions, Europa League i Conference, doncs hi havia un Villarreal Maccabi Haifa, s'ha ajornat fins al mes de desembre. I demà ja torna la Lliga, per fi, amb un Osasuna Granada primera i amb un Espanyol Leganés a segona. Demà a les 9 de la nit, des de l'estadi de l'Espanyol i a RAC+1, us oferim aquest Espanyol Leganés que obrirà la jornada de segona. Després en fem la prèvia amb en Joan Camí i també repassarem l'última hora del Real Madrid i del Sevilla, que aquest dissabte juguen un dels partits de la jornada primera al Sánchez Pizjuán. En aquest sentit, Madrid Televisión ja ha fet el vídeo preventiu criticant l'àrbitre d'aquest Sevilla-Madrid, de Burgos Benguetxea. És dijous i tenim Eurolliga de bàsquet en directe. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Parissé, bona nit. Amb el Real Madrid, que a priori es mantindrà invicte en aquesta Eurolliga perquè està guanyant el Milà de Nikola Mirotić. Avui tornava Mirotić al Wizzing Center. 5:37 per al final del partit. Madrid 77, Milan 63, amb 13 punts de Mirotić, assegut a la banqueta amb un ull de vellut després d'una trompada amb Esonia. Avui ha perdut Baskonia, 82-99 contra Zalgiris. Compte amb Joan Peñarroya i el Baskonia, que de moment no està tenint un bon arrencament, un bon inici de temporada. I tenim en marxa la pròrroga el partit entre els últims dos rivals del Barça a Europa, Olympiacos i Partizan. Tots dos, el Barça els ha guanyat. 91-89 més 2, Olympiacos ha provocat la pròrroga, un triple sobre la botzina de Nunali. Això avui, demà serà el torn d'un retorn molt esperat al Palau Blaugrana. Torna Pablo Laso. Ara, vestit amb els colors del Bayern de Múnich, demà a 2:15.
I has pogut parlar amb ell aquest matí?
Sí, després l'escoltarem. Hem anat a l'hotel de concentració del Bayern de Múnich i hem pogut xerrar una estona amb Pablo Laso. Després escoltarem la sempre interessant reflexió del tècnic basc.
Uns minuts en exclusiva també aquí a RAC1 de Pablo Laso abans de jugar al Palau Laurana amb el seu nou equip, amb el Bayern de Múnich. A l'Eurocup femenina, com li ha anat a l'Uni Girona?
Bé, i mira que ho tenia pelut. Perdia de 5-44 segons a la pista del Gorzów polonès, però un 3-1 de Mitchell i l'encert des dels tres lliures ha acabat donant el segon triomf en dues jornades a l'Eurocup. D'aquesta matinada ja tenim campiona de la NBA femenina. Ha guanyat de nou els Aces de Las Vegas de Becky Hammon. Segon títol consecutiu. I fora de la competició internacional, deixem que te n'afegeixi una d'infermeria i de mercat. Perquè sembla que la lesió de Juan i Marcos, base del Girona, va per més llarg del que es podia pensar. Operat d'un dit, el termini de recuperació podria allargar-se encara unes setmanes fins a 6, segons hem pogut saber. I això fa que el club gironí ara mateix es mogui al mercat. La recerca, un jugador que pugui combinar la posició de base i d'escorta.
El tram final del Tu diràs, eh? Farem avui l'última possessió amb l'Aguilar i també amb el company Àlex Gozalvo. Fins ara, Aguilar.
Fins ara.
Entra el Miquel Agut a l'estudi, també. Hola, Agut.
Bona nit, Parisé.
Què tal? Bona nit. Més enllà de l'esport en directe, tens alguna informació relacionada amb el Girona?
Re, que ja estan tots els internacionals a disposició de Mitchell, Couto i Angel, els últims que han arribat. Ja hi eren Dovbi, Carnau, Pablo Torre i Blin, tot plegat per jugar contra l'Almeria, el CUE, aquest diumenge a 4:45. Abans del partit, els jugadors lluiran una samarreta solidària amb les afectades pel càncer de mama. És una samarreta de color rosa amb el lema Som Tossudes, i el capità també lluirà un braçal de color rosa. La samarreta ja està disponible a partir d'avui a la botiga online i els guanys que s'obtinguin amb les vendes aniran destinats a l'Associació contra el Càncer de Girona, a l'Oncolliga de Girona i a l'Institut de Recerca de Girona. Tot plegat serà diumenge perquè és el primer dia en el qual el club podrà commemorar amb l'afició el Dia Internacional contra el Càncer de Mama, que se celebra avui.
Molt bé, doncs una magnífica iniciativa, eh? De cara també a aquest Girona-Almeria, no? És una magnífica iniciativa. Gràcies, Agut.
A disposar.
Vinga, fins ara. Avui també, al Tu diràs, repassarem els grans premis de motos d'Austràlia i de Fórmula 1 al Circuit de les Amèriques, que arrenquen demà divendres. Deu i 38. Fem una pausa i de seguida ens visita en directe Víctor Font, candidat a les últimes eleccions al Barça.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es. Renault.
Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Descobreix tota la gamma Renault i aprofita els nostres dies únics del 18 al 24 d'octubre per portar-te el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertise de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
La teva seguretat està per davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta del segle.
La nit del 21 de setembre del 1995 va descarregar la tempesta del segle a la ciutat de Barcelona.
Els pas soterrats del carrer Aragó estaven anegats d'aigua amb la por de que algú hagués quedat a dintre.
Ningú va pronosticar aquesta tempesta. Què va passar?
Va ser que ens ho vam menjar amb patates, literalment.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Avui 41 minuts de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Ja sabeu que hi ha un sub que està arrasant. Atenció, perquè arriba trepitjant molt fort el nou Sant Jong Torres, amb un disseny icònic, preciós i únic, i de gran capacitat, amb una enorme habitabilitat i una enorme maleter. I a més té unes prestacions i equipament superior als de la seva competència. I el més important, un preu imbatible. Així és el nou Sant Jong Torres. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Sant Jong de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ja tenim per aquí el Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Com ha anat aquesta compareixença aquest matí de Víctor Font? Aquí de seguida saludarem aquí a l'estudi de RAC1.
Si vols que et faci un resum, és aquest. Hem de canviar el model de gestió o no ens en sortirem? Porto tot el dia repetint-me això perquè he sortit d'allà, m'han trucat de casa i dic que hem de canviar el model de gestió o no ens en sortirem. Dic, què dius? Dic, no, que vinc de la roda de premsa de Víctor Font i no he deixat de...
T'ha quedat aquest titular,
no? És el mantra, crec que és el mantra. No sé si he fet bé els deures o no, però m'ha quedat aquesta frase.
Senyor Víctor Font, què tal? Bona nit i benvingut al Tu diràs.
Què tal? Molt bé.
Bona nit. Ha fet els deures, el Saperes?
Sí, sí, jo crec que sí. Vaja, és el que hem intentat explicar de forma una mica pedagògica i basant-nos en aquest cas no només en opinions subjectives, sinó en el fet que hem tingut uns dies, no massa, però uns dies per analitzar els comptes auditats de la darrera temporada i el pressupost de la temporada que ve, i d'alguna manera això ens permet refermar la conclusió a la que arribàvem quan vam fer l'anàlisi de la temporada passada, no? que la situació econòmicament i institucional és complicada i que jo crec que mirant el que ha passat els darrers 6 anys, sobretot des d'un punt de vista de l'aspecte econòmic, on hem tingut un dèficit en el que és l'activitat ordinària del club de forma continuada, doncs és evident que hem de canviar.
Ara ja entrareu a l'eix, però si em permets una cosa, deixa'm preguntar-li només una cosa al senyor Font d'aquesta roda de premsa. Fins quan el tema del malalt, senyor Font? Ho matem ja o no? Ho dic perquè anem passant el diagnòstic del malalt del senyor Romeu a vostè, de vostè al senyor Romeu.
Jo prefereixo canviar la metàfora. Vull dir,
ens comprometem això?
Ens comprometem això. Deixem el malalt, pobre.
Molt bé,
per cert, abans d'arrencar, deixeu-me dir que pels oportunistes que n'hi ha sempre, aquesta entrevista estava pactada des de la setmana passada, quan va anunciar el senyor Font que faria una roda de premsa dijous al matí, de si al futur, i llavors vam lligar que a la nit vindria aquí al Tu diràs, doncs, aclarir qualsevol dubte que hagués quedat de la roda de premsa. Evidentment, l'actualitat ha fet que el senyor Joaquín Aguirre imputés la porta per suposat suborn i que la porta hagi parlat aquest matí a Catalunya Ràdio. Després l'escoltarem, però estava pactadíssima aquesta entrevista i ha estat casualitat, no? Tot el que
així és,
Deixem preguntar-li per això, pel que ha passat en l'actualitat del Barça en aquestes últimes hores. Què li ha semblat el terme de madridisme, madridisme sociològic? Ha fet servir el senyor Laporta en l'entrevista a Catalunya Ràdio per parlar del cas Negreira?
Bé, ho heu explicat també aquest matí, perquè lògicament hi havia mitjans d'arreu i la pregunta era òbvia, no? I em refermo amb el que explicava. O sigui, jo crec que és evidentíssim que a Madrid, i és normal, són vasos comunicants, Madrid, Barça, Barça, Madrid, tot el que ha passat en l'entorn Barça els darrers, diria, 20 anys, amb el millor equip de la història, amb el millor entrenador del món i, per mi, també de la història, amb el millor jugador de la història, guanyant com guanyàvem, amb el 2-6, amb el 5-0, amb tot això, doncs, jo crec que és obvi que això fa mal i que si hi ha una oportunitat per desprestigiar-nos, doncs segur que l'aprofitaran.
O sigui, li compra aquesta justificació que ha fet servir el senyor Laporta.
Que hi ha madridisme sociològic i que és contrari a tot el que és barcelonisme, ha sigut sempre així.
I el cas Negreira, com el veu, com a soci, des de la distància?
Bé, jo crec que des d'un punt de vista de tot el que fa referència a la part judicial, doncs des del moment que tot això està judicialitzat, doncs esperar que la justícia faci la seva feina, com explicava també aquest matí, presumpció, òbviament, d'innocència. Jo crec que és evidentíssim que el Barça no ha guanyat, com deia abans, mai cap partit gràcies als àrbitres, i posar en dubte que el millor equip de la història va guanyar alguna cosa gràcies als àrbitres, jo crec que això no s'ho creu absolutament ningú, i que estic convençut de que mai ningú podrà comprovar alguna cosa així. Dit això, jo crec que una situació com la de Negreira, també ho explicava, o com la del Bartogate, que jo vaig patir personalment com una de les persones més afectades, doncs són exemples, són símptomes, una mica del que explicàvem i del titular que amb el cobria l'entrevista el SAPE, no? que al final amb aquest model de gestió que tenim doncs tenim pocs mecanismes de control eficients, per no dir cap, i per tant jo crec que és evident que hem de canviar perquè ara no hi hagi més Negreires, més Bartogates i més històries.
Ara entrarem a fons en aquesta qüestió de l'assemblea telemàtica que farà el Barça aquest dissabte amb els socis compromissaris. Sobre el cas Negreira, hi ha algunes veus que demanen la dimissió de Laporta? Vostè creu que ha de dimitir per aquesta imputació que, com hem explicat amb diversos advocats experts, no té ni cap ni peus, no? El delicte de suborn, començant pel delicte de suborn i la imputació de Laporta, però bé, no sé, en el fons hi ha un jutge instructor que creu que ha d'imputar un president del Barça. Creu que això és motiu suficient per dimitir?
El jutge faci la seva feina, si pot ser que aquest procés passi el més ràpid possible, però que com deia jo, presumpció d'innocència, i no crec que el Jean Laporta i la seva junta directiva estan plenament legitimats per governar el club, i esperem que ho puguin fer una mica millor en el que queda de mandat.
Si vostè hagués estat president del Barça, senyor Font, i s'hagués trobat aquests pagaments per aquests informes, què hauria fet? S'ho ha plantejat en algun moment? Què hauria fet si es troba això?
No m'ho he plantejat, però òbviament, imagina't, en el meu cas, en el cas del president Laporta, almenys ell sabia, perquè havia estat ja president durant quan aquests pagaments eren efectius, i almenys en tenia coneixement. Si ens arriba a tocar a nosaltres, doncs imagina't, sorpresa absoluta, perquè a més, com que els pagaments ja no es donaven, van acabar l'any 2018, doncs hauria estat una sorpresa absoluta. Però hauríem defensat el club amb fermesa, amb molta determinació, i de la mateixa manera que ho faria qualsevol president del Barça.
Sobre defensar el club, ahir Josep Maria Bartomeu feia arribar un comunicat demanant unió, no?, de Bartomeu, de Sandro Rosell i de Joan Laporta. Creu que és necessari aquesta unió del barcelonisme i d'aquests tres presidents que s'han sent investigats?
Tots, jo crec que tots els presidents que han sigut part d'aquest cas, i jo incloiria també Gaspar, doncs tindria sentit que al final hi hagués un front comú i intentessin defensar els interessos i els drets del Barça de la millor manera possible.
Sobre això, i acabo ja amb aquest punt, Villarejo va acusar aquí al Monarracú Joan Laporta d'haver estat la persona que va filtrar informació i que això va acabar provocant que Sandro Rosell estigués en presó preventiva més de 2 anys. Què li semblen aquestes acusacions? Què en pensa?
Uf, no, ni idea. O sigui, no em preguntis perquè no tinc en absolut cap idea ni del cas ni de la situació, ni no puc donar cap opinió.
Sobre aquest cas Negreira, senyor Font, estem parlant molt que el madridisme o gent de Madrid ho pugui aprofitar per atacar el Barça. Deia vostè que hauria defensat l'entitat si hagués estat president. Però des del cantó blaugrana, vostè creu que es pot justificar un pagament durant tants anys, durant tantes etapes, a un vicepresident dels àrbitres? Això té justificació? El Barça ha d'anar més enllà d'acusar el Madrid d'aprofitar-ho i fer autocrítica d'això?
És el que deia abans, no? Jo crec que és difícil d'entendre i difícil de justificar. Jo crec que és un autogol d'alguna manera. I per això faig sempre referència a que per mi és un símptoma més de que aquest model de gestió de club, aquest model de governança que tenim des de fa molts i molts anys, moltes dècades, el club als anys 80 es gestionava de la mateixa manera, hi havia juntes directives que estaven estructurades de la mateixa manera, assemblees de compromissaris que funcionaven exactament igual, mecanismes de control que en teoria existeixen però que en realitat no són efectius, la comissió estatutària, per exemple l'econòmica, que ens hauria d'haver aixecat la bandera quan va començar a haver-hi tots els problemes econòmics en la Junta de Bartomeu, no fan la seva tasca. Actualment, com deia abans, portem 3 anys de pèrdues operatives de 1.054 milions, com que el relat en el club és d'optimisme absolut, passi el que passi, com passava també amb l'època Bartomeu, no hi ha ningú que aixequi la veu, tot això s'ha d'acabar. O sigui, quan jo dic que o canviem o no ens en sortirem, és que és així. O canviem aquest model de gestió, o deixarem de competir, o perdrem la propietat del club.
Tornant a aquest cas Negreira, algú hauria de demanar perdó? Perquè estem parlant, no, d'aquesta imatge d'unitat. Les persones implicades també haurien de donar alguna explicació o fins i tot, com li dic, demanar perdó per això?
Bueno, és que com que desconec la realitat dels fets, jo crec que almenys el president actual, que va fer una roda de premsa per explicar-ho, ha justificat que aquests pagaments es feien en base a uns anàlisis, a uns consells, a uns serveis que es prestaven. I, òbviament, jo això m'ho crec. El que passa és que
un vicepresident dels àrbitres,
aquesta és la
part, fossin verbals
preu,
una part, i que fos el fill
també, no?
Qui fes els informes part, només en els darrers anys, i que els primers fossin verbals,
aquesta
no
és
costa
la part
molt d'empassar
de,
això?
Aquesta és la part que jo denomino autogol, no? I és aquí on, repeteixo una vegada més, un símptoma clar que si tinguéssim un club modern, professionalitzat, que funcionés com funcionen les institucions, que funcionen bé, doncs no ens passaria. I ho hem de canviar per evitar tornar a tenir un Negreira, tornar a tenir un Bartogate, tenir situacions d'aquest tipus.
Com ho faria, aquest canvi? Com faria aquest canvi de gestió del club?
Es tracta de refundar el club. I refundar el club comença per una reforma estatutària integral, de dalt a baix, que faci possible que hi hagi, com deia, comitès, comissions estatutàries que puguin fiscalitzar l'acció de govern de forma clarament independent i clarament objectiva, que la junta directiva tingui obligacions de transparència que ara no té, que hi hagin requisits de talent, de manera que els professionals que han de prendre les decisions més importants del club, siguin l'àrea esportiva, siguin l'àrea econòmica, siguin l'àrea institucional, siguin gent els més preparats possible. Dintre del barcelonisme tenim un talent espectacular, i el que estem veient és que aquest model que tenim encara avui en dia el que fa és expulsar talent, gent que és molt culer, és molt barcelonista, que podria afegir molt valor al club, doncs o no s'hi sent atreta, o potser entra i duren 4 dies. Això no pot ser.
Està pensant en algú en concret?
Però en general, en aquests darrers anys, pràcticament la llista és llarguíssima, no? Començant per qui havia de ser vicepresident econòmic, amb qui vaig debatre durant les eleccions, que no va ni arribar a la presa de possessió.
Jaume Giró.
Sí, Jaume Giró, i després, doncs, molts executius, començant per Reverter i acabant per Àlex Barbany, que ha sigut el darrer executiu, i el penúltim, Mateu Alemany. Vull dir, és que la llista és llarguíssima.
No sé si n'és conscient, que suposo que sí, al final el president Laporta pràcticament tenia la seva estructura esportiva durant la candidatura, no? Hi ha hagut un moment que hi havia Jordi Cruyff, Xavi, no? Per tant, la columna vertebral de la seva estructura esportiva va treballar conjuntament i, a més, guanyant una lliga, no? en aquella temporada passada. Amb vostè de president, s'haurien fet millor les coses en la part econòmica, en la comercial, en la gestió? Vull dir, aquesta estructura esportiva ja la tenia.
Correcte.
Vostè hauria millorat les altres estructures a les altres àrees?
Estàs parlant dels dos pals de paller de la nostra estructura esportiva. La nostra estructura esportiva anava molt més enllà de dues persones. I això sempre ho explicava també durant la campanya electoral, que quan vols professionalitzar el club, el que necessites és que tota l'estructura esportiva de dalt a baix tingui els millors professionals, que no tinguis un vicepresident esportiu que no vingui del món de l'esport o del món del futbol i que barregis la capacitat de gestió amb el coneixement de l'àrea esportiva com cal, no? I en les altres àrees, per això sempre parlo de que el Barça és un club tridimensional, doncs hauries de també tenir els millors en cadascuna de les seves àrees i sobretot tenir un pla. Tenir un pla vol dir no només una visió de llarg termini de com hem de multiplicar per dos els ingressos, que era el nostre objectiu a assolir en els primers 3 anys de mandat, sinó també, per exemple, com redueixes la despesa i com tens un control molt rigorós de la despesa, això en la part empresarial. I en la part institucional, doncs, aprofitar el gran impacte i el gran potencial que té el club, que per mi segurament és la... Bueno, segurament no, seguríssim és la institució esportiva a nivell mundial amb més impacte potencial, amb més capacitat de generar valor, de generar emocions, i jo crec que aquesta professionalització ens aniria molt bé per, sobretot, maximitzar aquest potencial que el club té.
Sobre aquesta situació, senyor Font, quin és el problema que té ara mateix el Barça? L'estructura, les decisions, les persones o tot?
Bueno, és una barreja, començant pel model. El club, com he repetit, o com he dit abans, es gestiona pràcticament amb les mateixes estructures de govern que gestionava quan jo era petit i veia que el president Núñez feia els discursos que feia a les assemblees i és exactament igual, i després que les normes que ens donem a nosaltres mateixos no estan suficientment actualitzades com per garantir que el club treballi de la forma més professional, de forma que hi hagi, com he dit abans, mecanismes de control efectius, perquè com que els propietaris som 150.000 socis, doncs al final...
Cada cop menys, per això.
Cada cop menys.
Cada cop menys propietaris, no?
Bueno, òbviament, és el que dèiem abans. Jo quan parlo de que no fer els deures i estar amb un dèficit estructural els darrers 6 anys en el que és el negoci ordinari, és a dir, ingressos ordinaris, ingressos de l'activitat ordinària del club, menys despesa ordinària del club, mirem els 6 darrers anys i ingressem molt menys del que gastem. En els darrers 4 anys, avui ensenyava els números, 1.200 milions. 1.200 milions, això és...
Comptant l'últim any de Bartomeu, que deia avui.
Sí, comptant l'últim any de Bartomeu.
Que és el de la pandèmia, no?
I si comptés inclús els 2 anys anteriors de Bartomeu, els vam salvar el primer, perquè vam vendre Neymar per 222 milions d'euros, que van suposar un benefici de 180 milions perquè quedaven uns 40 milions per amortitzar, i vam donar un benefici aquell any de 20 milions, que jo em preguntava, ostres, nosaltres el Neymar no volíem que marxés, el se queda, eh? Si se queda, que haguéssim tingut 180 milions de pèrdues. Ja en aquells moments, i nosaltres, jo me'n recordo que aixecàvem bandera, i el discurs del club, quin era? Que tot va de nassos, que tenim el club més valorat a nivell mundial, que tenim rècords d'ingressos, i aquesta era la realitat ja llavors. A l'any següent vam quadrar els números, en recordeu-vos-en, l'intercanvi Neto-Cilesen, Pjanic-Arthur, amb tots aquells artificis comptables. Doncs des de llavors, primer any que tenca a la junta de Jan Laporta els números, 555 milions de pèrdues de negoci ordinari. Segon any, 169. Tercer any, aquest que acabem de tancar, 330 milions.
Ells diuen que han tingut un benefici de 300 milions, ara anirem als números.
No, però és el que diem. Això és aquella família que cada mes ingressa amb els sous que hi ha a la unitat familiar 1.000 i gasta cada mes 1.500. Què ha de fer? tirar de la targeta de crèdit, però clar, la targeta de crèdit igual tens un límit de 1.000 euros. Si tens un límit de 1.000 euros, un cop has arribat al límit, què has de fer? Perquè no tens, doncs t'has de vendre el cotxe, t'has de vendre la casa de la Costa Brava, si tens sort de tenir una casa a la Costa Brava, o si no, l'ordinador, i fer servir el Wallapop pràcticament cada dia.
Anar salvant els mobles, no?
Doncs això és la realitat que tenim, i nosaltres el que hem fet és, hem incrementat el deute des de l'època de Bartomeu de forma molt considerable, deixant l'estadi a part, 1.300 milions, números rodons, de deute. Com que aquest deute ja és molt elevat, hem fet refinançaments, etc, etc, el que hem hagut de fer és començar a vendre'ns coses. Ens hem venut el 25% dels drets de televisió i ens hem venut, almenys teòricament, el 49% de Barça Studios. Dic teòricament perquè és una operació d'aquestes estranyes que no se sap. És com aquell que es ven el pis i diu, m'he venut el pis per 200.000 euros, només n'he cobrat 1.000, però sóc superric. Bueno, doncs esperem que et paguin la resta, perquè si no...
Llavors, s'estan carregant el club amb aquesta gestió?
No, en primer lloc estem deixant passar una oportunitat magnífica. Cada dia que passa... sense professionalitzar el club, sense fer les coses ben fetes, deixem passar moltíssimes oportunitats, perquè mireu, és que la realitat del Barça és tan potent que inclús amb aquest model de gestió obsolet, les coses, hi ha moltíssimes coses, hi ha molta gent que truca a la porta, hi ha gent que es vol associar al Barça, hi ha operacions com la que hem vist avui amb els Rolling Stones. O sigui, això és d'un impacte mundial espectacular.
Però alguna cosa s'està fent bé.
Absolutament. Sempre tothom fa coses bé i fa coses malament. Jo el que dic és, amb independència, que això hi podríem entrar, de valorar específicament què s'ha fet bé aquest any, l'any passat, jo és que estic mirant inclús més enrere i miro endavant i dic, l'oportunitat és tan gran i el que em dol és que jo fa 6 anys que demano, exigeixo, que canviem aquest model de gestió, que canviem aquest model de club, que el professionalitzem, que el modernitzem, i no ho estem assolint. I cada any que passa, perdem una oportunitat.
I creu que si continua així el club i la gestió de la Junta de la Porta, quan arribin les eleccions del 2026, què?
Bueno, no, jo el que estic dient, i per això avui en aquesta roda de premsa l'objectiu era gairebé un exercici de responsabilitat, perquè clar, nosaltres estàvem esperant que es publiquessin els comptes auditats. Normalment els comptes auditats apareixen molt abans de l'assemblea, estatutàriament s'han de publicar o s'han de fer públics en els socis 10 dies abans de l'assemblea. En aquest cas va ser just en el límit que la informació va estar disponible. L'hem intentat analitzar, complexa, perquè al final és complexa poder trobar tota la informació, i al final la preocupació és veure que el club, com ja passava amb Bartomeu, com ha passat sempre en la història d'aquest club, doncs continua amb aquest relat optimista, quan la realitat és que amb aquesta situació deficitària de lo que és el negoci ordinari durant 6 anys, que per tant per mi es torna estructural, el que passa és que tenim un risc de deixar de competir i de perdre la propietat. I abans ho explicava, aquest matí també ho explicava, és que això no és una profecia i és cridar el mal per cridar-lo. Mirem el que ens està passant ja avui en dia. En aquest mercat d'estiu passat hem competit? Hem pogut competir en el mercat? Quin mig centre volia Xavi per substituir
Bernardo Busquets? Bernardo Silva.
No,
l'altre, Kimmich. I Bernardo Silva era l'altre.
Hem hagut de fitxar a Oriol Romeu, que ha sigut l'única inversió que hem fet de 3 milions i mig, i tota la resta, que és el gran mèrit també de Mateu Alemany i de la direcció esportiva, reforçar l'equip sense fer cap tipus d'inversió. Hem hagut d'agafar
molt bé,
i amb una plantilla il·lusionant, que crec que hem de competir per tot, i esperem que així sigui. Però el que dic és, ja veiem que no podem competir. Si estiguéssim tan bé, si haguéssim ja donat la volta i tal, aquest any hauríem almenys pogut competir en el mercat d'estiu. I per altra banda, l'altre risc que jo sempre explico és la pèrdua del control de la propietat del club. I el que estem veient ja és que ja ens està passant a petita escala, no se'ns explica així, però és que el 50% de tot el negoci audiovisual i del negoci digital ja no és nostre. És que ja no és nostre avui en dia. I hem venut també els drets de televisió. Vull dir que això és una realitat que pot anar a més si no canviem. I per això demanem que siguem conscients de que això és així i tant de bo doncs, puguem començar a fer el canvi que és tan imprescindible.
S'està preparant pel 2026, per les eleccions, senyor Font?
No, perquè, òbviament, les eleccions falta moltíssim temps, però jo no he deixat de treballar. A mi m'il·lusiona moltíssim poder contribuir d'alguna manera a fer aquesta refundació del club, aquesta transformació del club en un club modèlic, professional, modern, que estigui liderat pels millors en cadascuna de les seves àrees, aquest Barça tridimensional. A mi m'il·lusiona, m'apassiona perquè crec que el projecte pot ser brutal, magnífic.
T'he decidit presentar-se, llavors?
No, per això dic. Jo l'únic que estic intentant fer és, jo dedico temps pràcticament cada dia, cada setmana, parlo amb gent, intento entendre quina és la realitat del club, ens hem ofert en multitud d'ocasions a la junta directiva, si podem ajudar...
Aquesta junta directiva?
Sí.
Per ajudar la Porta. Vostè ajudaria la Porta si pogués, o si la Porta volgués.
Però sí. En quin moment de la història del club és més necessari unitat del barcelonisme, aglutinar talent per fer les coses ben fetes? En quin moment és més important que ara? Potser en el passat, quan nosaltres encara no vivíem, perquè el club, malauradament, ha passat moments molt crítics també. Però de la història contemporània no hi ha cap altre moment més crític que el que estem passant, no ara, els darrers 6 anys.
I com l'ajudaria, vostè, a la Porta? En què creu que el podria ajudar?
No sé, amb el que pogués i amb el que es necessités.
Vull dir, vostè és un empresari, no? Vull dir que té una empresa...
Intentaria fer tot el que bonament pogués i, sobretot, les hores, mesos, anys que portem de dedicació per amor al club a intentar fer una contribució, doncs veure si podem contribuir-hi d'alguna manera.
En aquest sentit, senyor Font, hi haurà qui pugui pensar des de fora, és molt fàcil opinar, no? Què els diria als qui pensen això? Perquè entenc que vostè està convençut que el Barça no estaria en aquesta situació si vostè hagués estat president.
Home, clar. Evidentment. El que jo demano, el que no puc dir és quins serien els resultats a la gespa. El que no puc garantir és, i no tinc una bola de cristall per saber exactament on seríem, però que almenys amb el diagnòstic fet les solucions que jo crec que són necessàries s'haurien implementat, que no hauríem esperat a 30 mesos després d'entrar a governar per posar en marxa un pla de viabilitat, el que nosaltres anomenàvem pla de xoc, que era imprescindible que es posés en marxa just després del dia de possessió, això és així, que hauríem començat a posar els fonaments des del primer dia de lo que són noves línies d'ingressos, i en el pressupost que avui revisàvem també a la roda de premsa, ja hauríem vist línies d'ingressos que avui no apareixen, com continguts audiovisuals, com tots els actius digitals, com tota la part de gaming que nosaltres teníem en el nostre pla estratègic i que teníem ja socis industrials amb qui teníem preacords per fer que tot això esdevingués una realitat, això segur. Que jo crec, que n'estic convençut...
En el seu imaginari, en quin moment estaríem ara, al Barça, si hagués estat president vostè? No haurien calgut palanques? No hauria calgut res de tot això?
El tema és que el tema de les palanques... jo
o
crec
venda
que,
de patrimoni que com...
Sí, jo crec que hauríem de deixar el tema del malalt i sí, potser sí. També el tema de les palanques podríem aparcar els dos termes.
Hauria calgut vendre patrimoni?
Jo crec que el que té molt sentit és vendre una part d'alguna unitat de negoci a un soci industrial que t'ajudi no només aportant diners sinó a fer créixer i a treure el màxim potencial d'aquella unitat de negoci, perquè tothom m'entengui. Jo prefereixo tenir el 30% d'algú que genera 1.000 que el 100% d'algú que genera 20 i que no sé fer créixer. Això és evident. El que passa és que, precisament, si això ho fas, ho has de fer amb aquells socis industrials que realment t'aporten aquest valor. No ho pots fer amb el primer que passa per la cantonada, o només amb aquells que estan interessats en aportar-te diners.
Es creu els números de la temporada vinent, el pressupost que ha presentat el Barça de retallar més de 300 milions la despesa? Creu que és possible, això?
Ho hem explicat també aquest matí, i tant de bo fos possible que el pressupost que s'ha presentat esdevingués realitat. Jo crec que serien bones notícies.
Que no era creïble.
Però jo crec que és optimista, és molt, molt optimista. Jo crec que és optimista...
I realista?
Al voltant... Sí, jo crec que la realitat, les nostres estimacions, és que hi ha, de nou, un diferencial entre ingressos i despeses d'entre 100 i 150 milions d'euros. És a dir, que nosaltres creiem que amb el pla que hi ha ara podem tornar a tenir un dèficit ordinari, com ha passat en els darrers 6 anys. Per què? Perquè estem apuntant a tenir pràcticament els mateixos ingressos traient els extraordinaris que hem tingut la temporada passada, estan fora del Camp Nou, tenint alguns actius com la botiga del Camp Nou, que lògicament té menys tràfic, que té menys activitat i que per tant vendrà menys, quan ha sigut un dels pulmons principals de BLM, perquè no tenim cap pla concret per generar ingressos incrementals més enllà d'optimitzar una mica potser el tema dels sponsors i alguna cosa més. Fem una aposta de que passarem a quarts, que jo crec que és una aposta realista de la Champions, però què passa si no hi arribem? És a dir, els ingressos són optimistes i després la despesa tenim un track record bastant dolent. Els darrers 2 anys hem incomplert el pressupost que nosaltres mateixos hem fet pel vol de 70 milions cada any. I quan venim d'una despesa tan, tan milionària, doncs el risc de que et deixis 10, 15, 20 milions doncs també és molt alt.
Seguirà l'assemblea telemàtica de dissabte, d'alguna manera?
Sí, sí, sí. Sí, eh? Cada cop que hi ha assemblea és jornada de televisió.
I què li sembla que sigui només telemàtica? Perquè vostè era partidari del vot telemàtic, però clar, són dues coses diferents, no?
Sí, nosaltres, el tema del vot telemàtic, si hi ha algú que ha lluitat perquè això fos una realitat, hem estat nosaltres des de l'any 2016. Però sempre ho havíem vist i creiem que és una eina molt útil com a complement del que és l'assemblea presencial, no? Hi ha molts socis i sòcies que estan convocats a l'assemblea que potser no se senten còmodes fent ús d'eines digitals, que no els hi ve de gust estar temps, hores davant d'una pantalla i que preferirien fer-ho presencialment, no? I per tant és molt estrany que això sigui així. Estrany i decepcionant, diria, i sobretot que se'ns expliqui o que se'ns digui que això és per un tema de cost. Jo crec que això és faltar-nos al respecte.
Si vostè fos compromissari, aprovaria els números del Barça de l'exercici econòmic d'aquesta temporada passada i dels pressupostos entrants?
És una molt bona pregunta. A mi el que m'hauria agradat és tenir més temps. Segurament ara, amb la roda de premsa que vaig fer Romeu, ja tinc informació suficient per entendre quina és la realitat. No és que estigui d'acord amb com s'han fet les coses, i per això ho denuncio, i que hi hagi un dèficit operatiu de 300 milions, que és veritat que hi havia algunes despeses extraordinàries, però inclús si traiem les despeses extraordinàries, les pèrdues operatives haurien estat d'uns 200 milions, però òbviament això és passat, i per tant els números del passat, coneixent quina és la realitat, els hauria aprovat. Per aprovar el pressupost m'agradaria entendre molt millor quin detall i quines hipòtesis hi ha darrere, que jo crec que si se'ns demana un vot és el mínim que hauríem de saber.
No és contradictori, senyor Font, que ens digui que la situació és dramàtica com vostè la considera i que votés a favor d'aprovar aquests comptes?
Sí, però és que al final quina és l'alternativa? Si els comptes hi són, han estat auditats, no podem desfer el passat. El que podem ara és intentar mirar endavant, intentar influir que el futur sigui millor. Per això dic, el passat, l'únic que em faria no votar positivament és haver de votar alguna que no sé què és, i per tant exigir transparència. Fins a la roda de premsa d'ahir del vicepresident Romeu no teníem claredat sobre algunes partides, i ahir es va donar el detall que era necessari, i per tant es tracta d'ara mirar endavant.
Per contrast, avui parlava en aquesta roda de premsa dels ingressos que estava generant el Barça a nivell d'estadi, match day, no? Els 200 milions d'euros que havia arribat a aconseguir, que ara no es podran tenir perquè el Barça és a Montjuïc i perquè després s'haurà de tornar el crèdit de l'Spotify Camp Nou. Com li dic, per contrast, digui'm tres coses bones que li agraden o que hagi fet bé Joan Laporta al capdavant del club?
Fitxar Xavi?
Sí.
Va
fitxar
costar,
Jordi Cruyff?
Va costar, però ho van aconseguir, i per tant jo crec que no, jo crec que en general l'àrea esportiva tenia en compte l'herència rebuda i les dificultats econòmiques també, perquè no hem fet els deures des de que aquesta junta ha pres possessió. Jo crec que l'àrea esportiva ha fet una molt bona feina. I després, coses en el dia a dia n'hi ha moltíssimes. Ara posava l'exemple d'aquestes accions que es poden fer amb el nostre partner principal, que és Spotify, que jo crec que des d'un punt de vista d'impacte, de ressò, també tinc constància de moltes coses que fa la Fundació que em semblen brutals. Crec que encara podríem fer més, perquè el potencial d'impacte social d'una institució com el Barça en el món és espectacular. Però vaja, que es fan coses bé com a tot arreu.
Parla amb Xavi?
Sí.
De tant en tant, sí?
Sí, sí. El vaig estar amb ell el dia després del partit de Porto, que estava, feia una cara i dic, hosti, nano, què t'ha passat? Diu, no, és que vam arribar molt tard i els nanos l'havien despertat a les 6 del matí.
I estava una mica emprenyat amb la premsa, perquè no valoraven la victòria.
Estava emprenyat amb... Bueno, al final... viu molt passionalment això, pateix moltíssim, però alhora també és superoptimista, vull dir que amb optimisme poques persones el guanyen.
Vostè creu que està jugant bé el Barça en els darrers partits o no?
Els darrers 5
no s'ha divertit molt, diguem.
No, hem patit, i quan pateixes molt, mala senyal. Però també vam tenir un parell de partits a l'estadi a Montjuïc que van ser bons, i esperem que ara Bilbao, Shakhtar, Madrid,
Bona setmana. Està preocupat per les lesions? Ahir la Marta Ramon ens deia, sí, que el Barça té 10 jugadors de camp,
sí,
de la primera plantilla.
És una llàstima, perquè jo intueixo que aquest any els resultats dels partits Barça-Madrid, Madrid-Barça, tindran molt impacte en el resultat final de la Lliga, i per tant el primer, que més el juguem a casa, que sigui amb tantes baixes, però vaja, jo confio. Tampoc veig el Madrid lo sòlid i amb una plantilla suficientment potent com perquè no els puguem guanyar.
Ha dit que el Barça té una bona plantilla al final i que es pot aspirar a tot, sí? A la Champions també ho creu?
Bueno, a Champions sempre, ja se sap, per guanyar una Champions, nosaltres només hem sabut guanyar Champions quan érem els millors del món, i amb diferència, però algun cop potser també la podem guanyar com el Madrid, i aquest any jo crec que tenim un equip per competir, per il·lusionar-nos, i si tenim sort amb els creuaments i no tenim lesionats, jo crec que aspirem a tot.
Ha anat a Montjuïc, ja, senyor Font?
Sí, sí, sí.
Què tal? Què li sembla, l'experiència?
L'experiència d'anar-hi, d'entrar i sortir, és a dir, la part logística molt millor del que m'esperava, potser perquè, clar, de tant parlar, etcètera, etcètera, i després, clar, no hi ha res com el Camp Nou. I per tant, sí que és veritat que quan estàs allà, des d'un punt de vista d'ambient, tot el que és aquell xup-xup del Camp Nou, sobretot en els grans partits, doncs es troba a faltar.
Creu que s'acabarà el 29 de novembre del 2024, la primera i la segona graderia, i que podrem tornar al nou estadi o no?
Home, que podrem tornar al nou estadi algun dia, sí, sí, que jo... tornarem el 29 de novembre, això... O que, deixa'm-ho dir d'una altra manera, jo crec que farem mans i mànigues per tornar el 29 de novembre. Com estarà el 29 de novembre? Quants parxes hi hauran? Això ja no ho sé, perquè jo m'he fet una piscina aquest estiu, i només una piscina he trigat més de 3 mesos en fer-la, i penso, ostres, si en 11 mesos o en 12 hem de fer un estadi nou...
Imagina't.
Avui senyor Font ha dit una cosa que m'ha espantat i una que m'ha sobtat. En dues ocasions ha dit, si el Barça segueix així i ha de renovar i a mi la mal... a la Minya Val, ja ho diré bé, que ho he dit al revés, tindrà problemes per renovar-lo. I ha dit també en dues ocasions que si Haaland vol venir a la Lliga Espanyola, potser el Barça...
Que voldrà en un futur.
Sí?
Clar, per això li pregunto, dic, vostè té contactes al Barça amb Xavi i al City amb Ferran Soriano, que hi coneix bé. Informació privilegiada el que ens ha explicat avui en aquestes preguntes?
No, jo el que dic és que Haaland li encanta Espanya.
Sí.
I abans de dir el sí en el City, la seva il·lusió era poder jugar a Espanya. Jo crec que el Madrid, si no hagués tingut aquella situació amb Benzema, l'Mbappé, que ja no fa quan, ja no sé quants estius fa que el tenen fitxat, sí, i que al final no ve, Haaland tenia probabilitats de venir allà, i per això faig la predicció de que un jugador com Haaland no es passarà tota la seva carrera a Manchester i que voldrà jugar a Espanya. I jo dic, hem de fer els deures, hem de poder competir, perquè quan hi hagi un talent com Haaland al Barça, tota la història, tota la història. Sí, hem tingut els millors del món. Podíem fitxar en el Cruyff, en el Maradona, podíem tenir en el Ronaldinho, en el Romario, en el Ronaldo. Lògicament Messi inclús ens va sortir de dins, però vull dir que hem de tenir aquesta capacitat per poder aspirar a seguir a dalt de tot.
Amb la ment tranquils.
Amb la ment tranquils, però jo el que ho deia, puc dir Lamin, puc dir Gavi, puc dir Pedri...
Digues que igual sap alguna cosa i ens està dient així perquè ens fem les preguntes.
Jo el que vull dir és que són jugadors, aquests nanos, que com que han nascut aquí o han crescut a la Masia, s'estimen el club de forma evident, però que al final són professionals, i el que no podem esperar és que els jugadors professionals només es quedaran aquí per amor al club, com el Gundo va voler venir aquí pues, perquè li feia il·lusió i hi havia de tota la vida algun dia ser jugador del Barça, o els dos jugadors que han vingut cedits també perquè els hi va molta il·lusió jugar aquí.
I si em permet, ara traia un nom, l'Aleix em va atrever, soc pesat com una mala cosa. Sí. Però parlava avui de Leo Messi, el gran error de Joan Laporta ha estat deixar-lo marxar i que no tornés perquè hauria solucionat moltes de les qüestions esportives i econòmiques del club.
L'altre dia vam parlar amb Xavi Asensi.
Sí, bon amic.
Gerent de l'Inter Miami en directe, dimarts, va ser fa dos dies, fa 48 hores.
Bon amic.
I ens deia que havien fet més d'un milió de samarretes a tot el món.
Sense cap mena de dubte, l'errada més gran que hem pres com a institució en els darrers anys, i no et sé dir quants. I a més una errada comesa dues vegades, perquè no el vam renovar quan li vam prometre que ho faríem i quan hi havia un pla per poder-ho fer possible, i encara pitjor, en una segona vegada, amb Xavi anant boig per tenir-lo, amb moltes converses entre l'entrenador i el Leo. El Leo també molt il·lusionat per venir, que creia que podia ser un fitxatge diferencial, que ens podria donar aquest plus que l'any passat ens costava a vegades fer gols, aquella darrera passada, que tot això no haguem sigut capaços de materialitzar-ho quan les voluntats dels dos era fer-ho possible, és una errada històrica que ens n'arrepentirem molts i molts anys, perquè al final, i ho deies tu, al final el benefici no era només esportiu, era un benefici comercial i estratègic.
Enganyi'm, si us plau, vostè es presentarà el 2026, Messi acaba contracte el 2026.
Ah, no, home.
No? Tornem a juntar els camins.
No, home.
Què he dit abans? Quin és el gran
repte?
Però
que tindrà una edat, ja.
El gran repte, el gran repte que tenim com a club i com a barcelonisme és fer la transformació del club, professionalitzar-lo, modernitzar-lo i assegurar que això ho fem no una persona, perquè això del presidencialisme de que una persona perquè és Superman ho pot fer tot, això ja no funciona. A l'any 2023, si volem fer una institució modèlica, una institució que sigui referència a nivell mundial, ha de ser tridimensional i hem de tenir capacitat d'aglutinar tot aquell talent que hi ha en el barcelonisme, en la part esportiva, en la part empresarial, que hi ha molts empresaris amb molta capacitat, culers catalans, que es desviurien per treballar pel club. I en la part institucional, per fer la millor institució del món.
Per tant, si torna el senyor Font, tornarà a fitxar Messi.
Que Messi vingui, no. Messi ha de... El millor de la història ha de venir.
Adéu, bona nit.
Ja ho ha aconseguit.
Amb quin rol i amb quina funció, doncs dependrà.
No, com a jugador ja tindrà una edat.
És una mica complicat.
2026,
una mica complicat, no ha dit del tot.
Per tant, el major error de Joan Laporta des que torna a ser president és haver deixat escapar Messi, per vostè?
Sense cap mena de dubte.
Parla amb Laporta? O ha parlat amb Laporta recentment?
No. A vegades me l'he trobat en alguna situació, en algun moment, i cordialitat, salutació, però no.
Molt bé, senyor Font. Ja que en algun moment de l'entrevista ha parlat d'aquesta nova samarreta dels Rolling Stones, que vam avançar aquí fa un mes.
És veritat, enhorabona.
Fa un mes, el Tu diràs, vam explicar això.
Gran primícia.
Sí, va ser una exclusiva que vam explicar aquí el Tu diràs i que s'ha acabat confirmant avui. Hem vist el logo. Li agrada?
A les 10 en punt, just quan estava a punt de començar a parlar. ha sortit la notícia.
Sí, 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 sí. Que curiós, no?
Sí, curiós.
Li agrada, li agrada la llengua?
Això, a vegades
tres està... quarts d'hora abans el president també, curiosament, parlava.
Sí, sí. No, no, que a vegades està programat, això. Sí, sí. Es poden programar els tuits.
Per si acaso que vingui a la nit, per si algú no l'ha escoltat bé.
Li agrada el logo amb la llengua vermella?
Sí. Potser me l'esperava una mica més gran. No sé si els, el que hem vist és la, la versió definitiva.
Sí, en principi sí. Sí,
és una mica petit, no?
Sí, bé.
Una mica petitó.
Val. Sí. Però li agrada.
Però sí, sí, sí.
Perquè vostè és dels Stones, dels Beatles...
Clar, jo sóc més de Guns N' Roses.
Ah, Guns N' Roses.
Sí, sí. Val, val, gran Sweet Child O' Mine.
Molt bé, molt bé. Molt bé, senyor Font, que vagi bé. Anirem seguint tot el que faci sí al futur, i vostè, de cara al 2026... I no pateixi molt amb aquests pròxims partits, amb el Barça en quadra, amb molts jugadors lesionats, Athletic Club aquest diumenge, Shakhtar dimecres...
Ho farem bé, ho farem bé, soc optimista.
Moltes gràcies per haver vingut en directe i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Víctor Font, avui en directe al Tu Diràs, 11 i 24, farem una pausa i de seguida comentem tot el que ha dit Víctor Font i la resta de l'actualitat esportiva i del Barça amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fred Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En els tres sorteigs del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 261, el 880 i el 60.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament dos quarts de 12 de la nit, una mica de Guns N' Roses, que és el grup que li agrada al senyor Víctor Font, que avui ens ha acompanyat aquí en directe, però la notícia d'avui sona el Rolling Stones, home. Avui s'ha fet oficial aquesta exclusiva que us avançàvem fa un mes aquí al Tu Diràs. Hola, Maria Fernández Vidal. Què tal? Bona nit, com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Hola, Anaïs Martí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Hola, Joan Poquí.
Hola, bona nit.
Bona nit. Bona nit. Com esteu? Tot bé?
Super.
Tot bé. Sí, us agrada la samarreta? Ara en parlarem.
Molt. M'agrada moltíssim.
Sí, eh?
Però moltíssim.
Va. Que bo.
Farem Guardiola i ens comprarem una mitges, l'Anaïs.
Sí, a mitges o potser el Puc i si s'apunta en comprem una entre tres.
Ja unanimitat, pel que veig.
Sí, sí.
Sí.
Està molt bé. Home, és una gran...
És que és un... És un win-win.
Sí, és una gran...
És claríssim.
Iniciativa i és... Només... Avui ho he posat a Twitter i crec realment només hauria millorat que fos dels Beatles.
És que l'he llegit.
Només hauria...
És que l'he llegit.
Només hauria... Això... Però com que això ja és impossible... Com que
per
això
què?
És... No, perquè no, no hi són, ja.
És igual.
Estan. Aleshores és insuperable.
Però si és Spotify, igual Spotify un dia publicant sí. algun Clar. Disc homenatge i mira...
Seria meravellós, aleshores ja
però jo
mataria
no
per una samarreta amb el logo dels
Eres
Beatles.
Eres molt fan dels Beatles.
No era, soc.
Ets molt fan.
I serà.
Fan. Els havies vist?
Home, aviam, per l'amor de Déu, aviam. Van venir l'any 65.
Ja ho sé, ja ho sé.
Jo vaig néixer el 12 de juny del 65. És a dir, dues setmanetes abans que vinguessin. Tu creus que...
No, però no, sent, pots viatjar pel món? Pots viatjar pel món, no.
Però pel temps no.
No pots.
Els Beatles es van separar quan jo tenia 4 anys.
Ah, clar.
Pel temps no.
Com vols que els hagi anat a veure?
Llavors és molt complicat. No tenia el cap. No tenia el cap quan es van separar.
És impossible.
No tenia el cap quan es van separar.
Després els Beatles tinc el... És el Rolling, en la meva
gent. Ah, sí? Són els segons.
Sí, sí. Val. Perfecte.
Els Stones. Els Stones.
Ja ho sé, que s'enfaden.
Per favor.
Però jo de petit li deia el Rolling.
Ara es veu que no.
Ja ho sé. Ja ho sé.
Ara són els Stones.
No, i segurament tenen raó.
O els Rolling Stones.
Però aquí tots els meus amics, que jo tinc molts amics que són autèntics fans dels Stones, tota la vida els havien dit Rolling i per això tinc aquest costum.